Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si alguna cosa ha demostrat el que està passant en les últimes hores a València, Castella-La Manxa i Andalusia és la nostra fragilitat davant de la força de la natura. Hi havia alertes, sabíem que plouria molt, però ningú no s'imaginava que estaríem parlant ara mateix d'un balanç de 73 morts i desenes de desapareguts per aquesta dana devastadora que ha arrasat tot el que ha trobat pel seu camí. Hem vist imatges desoladores que ens han colpit a tots i que segurament estem acostumats a veure en països a molts quilòmetres de distància, però no aquí, a casa nostra. Els experts avisen que ens haurem d'anar acostumant als extrems, a sequeres llargues i dures i a pluges torrencials que destrossen tot el que troben. Ara no és el moment, és veritat, però ens haurem de preguntar si ens ho hem pres prou en sèrio i si estem preparats perquè això torni a passar. I no ho podem descartar. Es discutirà molt si es podia haver previst la magnitud del que ha passat, però sobretot s'han de prendre mesures per reduir danys en el futur, sobretot danys personals. Catalunya també està afectada per aquesta dana, no amb la mateixa virulència que hem vist a València, però no podem baixar la guàrdia. Molts municipis de l'àrea metropolitana han decidit tancar parcs i suspendre les activitats a l'aire lliure per evitar riscos, i un dels punts on més aigua s'ha acumulat és el massís dels Ports. A Barcelona també hi ha carrers inundats i estacions de metro i de tren tancades per acumulació d'aigua. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Després en parlarem de com està afectant aquesta dana a Catalunya, quines mesures s'han pres. De moment, el que us puc avançar és que el Servei Meteorològic de Catalunya manté activat l'avís de situació de perill per intensitat de pluja fins la matinada de divendres, per tant, molta precaució encara en les pròximes hores. Continua plovent a bona part de Catalunya, al litoral i prelitoral central, però on la pluja està sent més persistent, com deies, a les Terres de l'Ebre, al massís dels Ports. Aquí l'acumulació de pluja supera ja els 100 litres en menys de 24 hores. Un dels punts on també ha plogut amb molta força avui ha estat el Baix Llobregat, i de fet el cabal del riu Llobregat s'ha multiplicat per 20 entre Sant Vicenç dels Horts i la desembocadura. Insistim, molta precaució en les pròximes hores perquè aquest episodi de precipitacions intenses encara no s'ha acabat. I sapiguem també com està afectant aquestes pluges a la xarxa viària. En Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. La C-154 està tallada a Sant Bartomeu del Grau per un accident per un camió volcat. La BV-2002 també està restringida a Santa Coloma de Cervelló per un altre accident. També comentar-vos que l'autopista AP-7 hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Cerdanyola del Vallès en sentit sud i entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord. A més, hi ha Kuala Lumpur en sentit nord per un accident que talla un carril. A la B30 hi ha retencions a Barberà en tots dos sentits. A la C58 també lentitud i aturades de Barberà a Barcelona en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Santa Coloma Gramenet en tots dos sentits per un accident que talla un carril en sentit Mataró. A la C16 lentitud a Terrassa en sentit nord per obres. A la C60 a Quargentona en sentit Mataró. A la 2 retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C32 Cua de Cornellà a Sant Boi en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions a Diagonal Nus de Trinitat en sentit Besòs, i a la ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Evidentment no era el Roger Serra, sinó la Mireia Camats. I després de la publicitat anirem al mercat, perquè segur que ho heu notat, en molts mercats hi ha parades tancades, parades buides. Aquest és el principal problema, no hi ha relleu, no hi ha professionals que s'hi vulguin dedicar. Però s'han començat a buscar solucions, s'han posat en marxa cursos per trobar paradistes i de seguida us ho expliquem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Hipoyagán, el rey de los sofás. Fíjese qué terremoto. Sofás, sofás, sofás. Berta, estoy súper sorprendido de los precios de sofás en Hipoyagán. Escucha, sofá de 3 plazas con colores a elegir por 299 euros. Sí, sí, 299 euros en stock para llevártelo al momento o te lo mandan en 48 horas. ¡Increíble! Además, montones de cheslongs de todas las medidas con telas a elegir para llevártelo ya. Y Navidad ya con nuevo sofá.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio sin Sadien.
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Catalunya hi ha 165 mercats municipals i 2 reptes comuns: transformació digital i relleu generacional. Adaptar-se al ritme de consum actual, ja sigui amb les compres en línia, el servei a domicili o reduint les cues, a més de l'aposta pels productes de proximitat, són altres elements que els comerciants tenen cada vegada més en compte per garantir la fidelitat de la seva clientela. Els mercats municipals catalans acullen 6.000 parades i generen 11.800 llocs de treball directes i 27.000 més d'indirectes. La varietat i el tracte personalitzat estan molt ben valorats per uns clients cada vegada més exigents. Però aquests establiments són també un exemple de la paradoxa que viu el mercat de treball català. Hi ha feina, però falten treballadors formats. I en aquest sentit, un dels principals problemes en el tancament de les parades dels mercats municipals en els darrers anys és la manca de relleu generacional. I per això s'han començat a buscar projectes per trobar sortida a aquest problema, Mar Puerto.
Doncs hem parlat amb la Laura Seyent, directora de Creixement i Consolidació Empresarial del CECOT, qui ens ha explicat abans de res el concepte de reempresa, que és donar continuïtat a empreses que estan en funcionament i que no tenen aquest relleu generacional en qüestió. Ella mateixa ens ha explicat amb quin tipus d'empreses acostuma a passar.
Habitualment estem parlant de casos de jubilació, però també hi ha molts altres casos per voler posar a la venda una empresa en funcionament. Històricament, aquest tipus d'empresa acabava tancant. El que promovem a Reempresa és que persones emprenedores o també altres empreses que cerquen créixer puguin adquirir aquesta empresa que ja està en funcionament, que ja funciona, que té una trajectòria i que li donin continuïtat. I, per tant, estem parlant de salvar empreses que funcionen, d'evitar el tancament i, per tant, la desertització també. Comerços, indústries i serveis.
Una circumstància que pateixen sobretot els mercats municipals que històricament han estat l'epicentre comercial de moltíssimes poblacions.
S'està apostant per fer una remodelació, un repensament, no?, d'aquests mercats municipals. Ho estem veient a diferents ciutats i municipis. Vam subscriure ja el 2017 un acord de col·laboració amb la Diputació de Barcelona que ens permet fer actuacions ad hoc en aquells municipis que ho desitgin, als mercats municipals que ho vulguin. Ajudem doncs, a cercar continuïtat de parades de mercat que estan en funcionament i, per tant, aquelles que doncs, el propietari o la propietària es vulgui jubilar. I en cas de que la parada ja estigui, diguem, tancada, doncs també ajudem doncs, a reactivar-la.
De fet, amb aquest programa ja s'ha evitat el tancament de 110 parades i ha salvat 200 llocs de treball en 6 anys fins al dia d'avui. Per la seva banda, Olga Serra, diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, ha explicat també la iniciativa que porten a terme de formar persones desocupades perquè siguin paradistes d'aquests mercats municipals.
En total tenim ara mateix, és una prova pilot que s'està fent a 3 municipis, s'està fent a Sant Boi de Llobregat, a Mataró i a Manlleu, i en total tenim uns 30 alumnes i la veritat és que els perfils són molt, molt diversos. O sigui, era una formació que en un principi pensàvem que igual podria tenir més sortida amb gent jove, és una formació pensada per majors de 18 anys, i tenim de tot. Tenim gent jove, tenim dones amb atur, tenim perfils d'homes aturats, de franges d'edat també més altes, sí. Però hi ha una mica de tot, realment.
Molt.
I aquesta, de fet, és la formació que reben apta per tothom.
Ells reben una formació orientada sobretot en temes de carnisseria i xarcuteria. Llavors són 134 hores de formació, però es fa aquesta part de carnisseria i xarcuteria, es fa una formació també específica per aviram, per treballar amb aviram, hi ha una part de formació de manipulació d'aliments en general, amb la titulació, diguem, amb el títol oficial que es necessita.
Sí.
Hi ha una part de formació de manipulació de càrregues i també hi ha una part de formació d'emprenedoria.
Per tant, un projecte que ha tingut molt bona acollida de fins a 30 persones que s'han arribat a apuntar. Ells mateixos expliquen que s'ho esperaven, però tot i això reconeixen estar molt agraïts i amb previsions de que es pugui també estendre a altres municipis i tenir continuïtat amb 20 municipis que ja estan interessats.
Gràcies, Mar. Doncs està clar que els mercats donen molta vida als nostres barris, a les nostres ciutats. És una pena quan entrem en algun mercat i veiem moltes parades buides, tancades. I com estem explicant, doncs un dels principals problemes és que no hi ha relleu ni professionals que s'hi vulguin dedicar. No és el cas del Javier, que és un dels joves que s'està formant per ser paradista en els cursos que fa la Diputació de Barcelona. Javier, què tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, pues ¿qué tal va este curso? ¿Qué es lo que estás aprendiendo, Javier?
Pues bien, va fantástico, la verdad. Pues es un curso muy completo. Estamos, bueno, hemos hecho el módulo de charcutería, carnicería, también de pollería, también de riesgos laborales, de, bueno, varias, muy completo, la verdad.
¿Y dónde se hace físicamente este curso? ¿Es en algún mercado o es en algún otro lugar?
Pues mira, estamos haciendo lo que viene siendo la parte teórica del curso en la Graya, de aquí de Sant Boi. Y lo que es la parte, digamos, más práctica en el mercado de Torrelavila, de Sant Boi también.
¿Y cuántos alumnos sois, más o menos?
Pues somos más o menos aproximadamente unos 13.
¿Y cuánto va a durar este curso? ¿Cuánto lleváis
pues
y cuánto queda?
En principio llevamos unas 2 semanas y media o así y hasta el día 7 de noviembre. El día 7 de noviembre termina.
Ajá. Y cuando acabe este curso, Javier, no sé si está previsto que tengáis alguna posibilidad de encontrar ya trabajo en alguna parada de algún mercado.
Pues sí, de hecho muchos de mis compañeros ya han podido encontrar trabajo antes de terminar el curso.
Ajá.
Y bueno, pues otros cuantos, pues me imagino que lo que quieren es emprender un negocio.
Yo no sé si te habías planteado esto de trabajar en un mercado o más bien has visto la oportunidad de encontrar un trabajo y bueno, y lo has aprovechado. ¿Te habías planteado alguna vez que podías acabar en un mercado, en alguna parada?
Pues ambas cosas, la verdad, porque el mercado siempre me ha tirado, lo que es el trabajo en el mercado, cara al cliente. Y pero bueno, cuando vi la posibilidad que era real ahora de aprender también un nuevo oficio, porque no tenía nada de experiencia en lo que viene siendo en la carne, en el pollo. Sí que había estado en frutería, en pescadería, pero sí que lo vi una alternativa muy buena para el futuro.
Pero nadie en tu familia o conocidos, amigos se han dedicado a los mercados, ¿no? ¿No habías tenido ningún contacto estrecho, sí?
Sí que tuve, sí, porque bueno, mi familia se dedicaba al pescado, se dedica de hecho al pescado, y bueno, son pescateros, la gran mayoría han tenido paradas en el mercado, tiendas en el barrio y tal, Pero en el tema de lo que es la carne, el ave y todo eso, pues no, nunca lo había imaginado, nunca me había puesto a aprender.
Y de todas las paradas que hay en el mercado, Javier, ¿hay alguna en la que te gustaría trabajar más? ¿Hay algo que te tire más? ¿Pescadería, frutería, carnicería?
Bueno, la verdad que es que estoy barajando la oportunidad de abrir una pollería y en principio, bueno, tocar varias carnes, pero en principio la carnicería de momento la descartamos.
¿Abrir una pollería en un mercado? O sea, sí en una de las múltiples paradas que hay. Creo que hay un 35% de paradas que están cerradas por falta de personal, pues en alguna de estas paradas, ¿no?
Pues sí, sería lo mío. Bueno, me gustaría, vaya.
Muy bien, Javier, pues gracias por explicarnos tu experiencia. Esperamos verte pronto, como dices, en algún mercado, en esta parada, en esta pollería. Y bueno, sobre todo, pues que se vayan recuperando estos espacios, estas
Ojalá
paradas,
que sí.
Claro que sí, llenas de productos, porque al final es lo que da vida a nuestros barrios. Gracias, Javier, por acompañarnos en la linterna de COPE Cataluña y Andorra. Que vaya muy bien.
Pues muchas gracias. Venga,
hasta luego,
Javier. Hasta luego.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflor. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Catalunya està ara mateix per sobre de la mitjana espanyola pel que fa a absentisme laboral. 7% a Catalunya davant d'un 6,6% que és la mitjana espanyola. Són xifres corresponents al segon trimestre de l'any, segons un informe de la consultora Randstad. Més d'1,4 milions de treballadors falten cada dia al seu lloc de feina, això és un de cada quatre, i d'aquests, més del 21% ho fa sense cap justificació, sense cap baixa mèdica. Valentín Bote és director de Randstad Estat Research. ¿Qué tal, Valentín? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un 21%, lo que es lo mismo, más de 300.000 personas cada día que no van a trabajar sin ninguna baja médica, me parece a priori una cifra muy alta, ¿no? No sé qué pasa con estos trabajadores y qué tipo de argumentos se alegan para no ir a trabajar.
Bueno, vamos a ver, que no haya una baja médica no quiere decir que no esté justificado. Por ejemplo, podemos estar en el caso de un permiso retribuido, que bueno, es una circunstancia que nuestra legislación contempla. Pues tienes que atender a un familiar que está hospitalizado. Bueno, es una realidad que existe en nuestro ordenamiento jurídico y que, por lo tanto, pues puede ocasionar que alguien no vaya a su puesto de trabajo, pero que no esté esa persona de baja médica. Igualmente, podemos tener otras razones totalmente justificadas, como estar en huelga, las horas que se pierden de trabajo por huelga, pues es algo que también recogeríamos aquí. Y, por supuesto, también tenemos ese absentismo que no tiene una justificación, ¿no? El que pues el lunes decide que no va a trabajar porque lo ha dado todo el fin de semana. Tenemos realidades, por lo tanto, muy diferentes y no podemos decir que todo carece de justificación. Al contrario, hay muchos casos que sí estarían justificados aunque no hubiera una baja médica.
¿Y cuál es el porcentaje de casos de los que no tienen justificación, de los que llaman el lunes y dicen que no van a ir a trabajar? ¿Es una cosa minoritaria?
Es minoritaria porque hay que tener en cuenta que en Cataluña estamos hablando de un absentismo de un 7%, El 5,4 está justificado con una baja médica, queda por lo tanto un resto de 1,6 puntos y dentro de esos 1,6 puntos tenemos todas estas variedades que hemos mencionado. Uh-huh. Nuestra estimación es que solo puede que estemos hablando de 2 o 3 décimas en ese caso del absentismo realmente que no tiene ningún tipo de justificación.
Uh-huh. ¿Y qué sectores, Valentín, son los más afectados por estas tasas de absentismo laboral? No sé si hay algunos sectores a los que afecta más.
Bien, es muy interesante porque efectivamente hay sectores que sufren mucho más este problema que otros, y en el caso de Cataluña hay alguno que tiene mucha importancia en su estructura productiva y que es de los que destacan en términos de absentismo. Estoy hablando en concreto de automoción. Uh-huh. El sector de fabricación de automóviles es, en estos momentos, tiene un absentismo del 10,4%, es decir, más de 3 puntos por encima de la propia media que tiene Cataluña. Uh-huh. Y el hecho de que sea un sector que tiene mucha importancia en la economía y en el mercado de trabajo catalán, pues penaliza a la región cuando hacemos el promedio de las actividades, porque lógicamente pues en otra región donde tenga importancia en su actividad una actividad con menos absentismo, pues saldrá beneficiada. En este caso, pues Cataluña en esa comparación no sale bien.
¿Y cuál es la explicación por la que este sector es uno de los más afectados por el absentismo?
Bueno, desde luego es un sector que tiene un nivel de baja médica muy elevado, uh-huh. Pero también tiene un margen bastante elevado de ese absentismo que no viene explicado por una baja médica. Tiene, bueno, en sus convenios, pues unas situaciones que facilitan el que un trabajador pueda no acudir a cambio de como consecuencia de algún tipo de permiso remunerado, y también los complementos que se reciben por IT en el caso de una baja médica que hace que una persona pues tenga una cobertura total de su salario también facilita el que ese absentismo sea más elevado. Pero hay muchas razones que no son propias del trabajador, son ajenas a él, ajá, como puede ser el hecho de que se retrasen muchas pruebas diagnósticas en el sistema público sanitario, uh-huh, y que hace que un trabajador tarde más tiempo en recuperarse y volver a su puesto de trabajo.
Claro, y vamos a la situación contraria. ¿En qué sectores es menos habitual que haya casos de absentismo?
Bueno, tenemos también sectores con un nivel de absentismo reducido que puede estar en el entorno del 3%, sectores como puede ser el sector de consultoría, sector de actividades informáticas. Son sectores que habitualmente se caracterizan por un nivel de absentismo más bajo.
Es evidente que el absentismo laboral tiene un impacto directo en las empresas. Si lo trasladamos estas cifras al coste económico, el año pasado creo que la factura superó en España los 37 millones de euros. Esto tiene un impacto en la productividad directa, ¿no?
Bueno, la factura evidentemente es importante. En muchas empresas, depende del tipo de actividad, se traduce el absentismo en producción que no se genera. Uh-huh. En otros casos implica, por ejemplo, una peor atención al cliente, un peor servicio al cliente. Imaginemos, pues, por ejemplo, un contexto de pues un restaurante donde falta un camarero. Bueno, pues los clientes van a ser atendidos, pero va a pasar más tiempo en ser atendidos. Al final, el servicio que reciben es peor, ¿no?
¿Y usted considera que todo el tema de las bajas laborales está bien gestionado?
Yo creo que es un terreno donde claramente hay posibilidad de mejora. Uh-huh. Nos encontramos, por un lado, con un retraso en pruebas diagnósticas, como comentaba antes, que hace, ¿sí?, que pues una persona pase mucho tiempo de baja hasta que recibe su prueba diagnóstica y se le empieza a aplicar un tratamiento. Al final, estos son semanas o incluso meses de baja que se podrían acortar en el caso de que la persona fuera diagnosticada mucho antes y pudiera tener el tratamiento pues de forma inmediata, y de esa manera su recuperación sería más rápida. También nos encontramos con el hecho de que el absentismo por baja médica se ha duplicado en la última, uh-huh, década. Y esto, claro, es complejo de explicar porque la gente no se pone enferma más que antes o experimenta pues más accidentes laborales que antes. Entonces aquí hay un elemento en el que hay que reflexionar y profundizar por qué esto se produce. Sería deseable que las bajas médicas las concedieran, en vez de los médicos de cabecera, pues un equipo médico que no nos conociera de nada, que analizara nuestro caso de una forma pues más aséptica y fría. Bueno, pues es una reflexión que desde luego está ahí. Y también algo que se lleva debatiendo décadas es la posibilidad, por ejemplo, de que las mutuas de accidentes pues puedan analizar casos para conceder altas.
Muy bien, Valentín Bote, director de Randstad Research, gracias por acompañarnos esta tarde en la linterna de COPE Cataluña y Andorra y ayudarnos a comprender estas cifras que sin duda pueden llegar a ser un problema para muchas empresas. Valentín, que vaya muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Que vaya bien. Hasta luego.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web. ¿Qué
es la vida sin... Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Es calcula que més de 300 milions de persones al món són daltòniques, és a dir, tenen una malaltia que és genètica i que els dificulta, en major o menor mesura, distingir els colors correctament. Afecta aproximadament un 7% dels homes i un 1% de les dones. I el més comú és que aquestes persones tinguin problemes per distingir entre el color vermell i el verd. I això, evidentment, té implicacions en la vida personal, però també en la laboral. I és que el daltonisme és un factor limitant a totes les professions relacionades amb aviació i transports, cossos de seguretat i arts gràfiques, entre d'altres. Quantes vegades ens hem preguntat com veu un daltònic un semàfor? Aquí no hi ha problemes o no acostuma a haver-hi confusió perquè en el semàfor es projecta aïlladament cada color i, a més, té un ordre habitual de dalt a baix. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Per Herrera, COPE Catalunya, hem escoltat precisament a un daltònic que ens ha explicat com afecta la seva vida diària aquesta malaltia. I, per cert, com va averiguar que era daltònic?
Doncs hem escoltat el Pedro i la seva història té un component de curiositat perquè no va ser fins a arribar a la seva adolescència quan es va adonar que tenia un problema amb els colors. I quin va ser el motiu? Doncs aleshores estava de moda un determinat cotxe que va sortir al mercat de color verd festuc i ell ho veia tot groc. Aleshores els companys i companyes li deien, no, si el cotxe és groc. Aleshores ell va ser com un toc d'atenció, no veia el cotxe amb el color que li deien els seus amics, i progressivament va comprovar que efectivament tenia un problema per distingir els colors. Tot i que ha volgut deixar clar al llarg de tota la entrevista que pot viure amb total normalitat. I com s'ho fa amb el seu dia a dia? Doncs que tu molt bé has explicat que és el tema clau, amb els semàfors no hi ha problemes perquè veu les posicions de la llum. A l'hora de vestir sí que s'ha hagut d'adaptar.
T'acostumbres a vivir con ese problema, ¿no? Entonces yo, ¿qué pasa? Yo normalmente para vestirme siempre utilizo tonos grises, tejanos, que el tejano combina con cualquier color, ¿sabes? Para no llamar la atención. Y cuando tengo que hacer algún evento, pues siempre pido opinión a otras personas.
quan va anar al metge, aquest li va comentar que tenia un grau Allan de daltonisme. Amb tot i que encara que no sap distingir un vermell d'un verd, sap per les tonalitats de quin color es tracta.
Son tonalidades distintas, más oscuras, más claras y más o menos, como ya sabes, o sea, como tienes un predeterminado que tiene que ser o rojo o verde o amarillo, por las tonalidades más o menos sabes cuál es. Porque el amarillo es más brillante, el rojo es más, o sea, el verde más mate, o sea, un poco, no sé, un poco por tonalidades, lo al final lo descubres.
Les investigacions mèdiques han pogut concloure que els afectats de daltonisme tenen un gran component genètic. El pateix un 7% d'homes i un 1% de les dones, i el Pedro sí que ens ha comentat que el seu cas ho confirma, perquè el seu avi també tenia aquest trastorn.
I a migdia, COPE Catalunya, Sergi, el president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, el Joaquim Grau, ens ha parlat de dos aspectes clau, i és si es pot curar i si afecta per treballar en determinades professions.
La primera pregunta seria no, i la segona, malauradament, sí. Sobretot amb una professió molt clara, ser pilot d'avió.
Clar.
És a dir, això estàs totalment inhabilitat, no? És a dir, ja és impossible, no? Però anem primer si té curació el daltonisme. Ens ha confirmat Joaquim Grau que no es pot curar, tot i que també, doncs, dona aquest missatge de tranquil·litat, perquè patir daltonisme no afecta gens ni mica a l'estat de salut general de la persona afectada.
És un trastorn genètic, per tant, és un trastorn per tota la vida. De totes maneres, no és una malaltia que diguis per això perdré la visió. No. És una malaltia que només, diguem-ne, altera com tu veus, estàs veient els colors, i això sí que et pot invalidar per algunes professions o et pot una miqueta, diguem-ne, causar molèsties amb la teva vida diària, però no és algú que sigui més enllà que això. I no té cura. Sí que hi ha, d'alguna manera, hi ha alguns tractaments que el que fan no és curar, sinó dir, agafo i et canvio una miqueta la forma en què tu estàs veient el color perquè puguis discernir més.
Per tant, afortunadament, no hi ha cap mena d'afectació per la salut dels afectats i afectades, afectats en aquest cas, que és majoritàriament, però sí que limita l'accés al mercat laboral d'algunes professions. Veritablement és obvi que t'ha d'inhabilitar per ser pilot d'avió o d'helicòpter o de qualsevol mitjà aeri, però també hi ha d'altres amb les quals els colors són fonamentals. Joaquim Grau ens ha enumerat on són les professions on un daltònic té molt limitat el seu accés.
Hi ha un treball que és invalidant, si ets daltònic, per fer aquesta professió, que és ser pilot d'aviació. O sigui, una persona que és daltònic li passaran per demanar, diguem-ne, el permís, per poder, el certificat mèdic per poder ser pilot d'aviació, li diran que no podrà ser pilot d'aviació perquè no distingeix bé els colors, però després hi ha... Depèn del grau, perquè quan diem hi ha una alteració vermell, sí, però quan gran és aquesta alteració vermell? Pues llavors dependria una miqueta del grau, però vaja, professions que poden tenir problemes són, per exemple, els electricistes, que han de treballar amb fils de diferents colors, treballadors amb la indústria de la seguretat, per exemple, personal de trànsit, o professionals de disseny gràfic i art.
Doncs aquestes serien les professions, Holanda. Clar, electricista també seria un problema, no?
Sí, sí.
És a dir, tot el que sigui cables, colors, aquí entraríem ja amb dificultats. Ara bé, per exemple, pots arribar a ser amb daltonisme president dels Estats Units. Saps qui tenia, qui era daltònic de president?
Qui era?
Bill Clinton.
Ahà, no se li va notar.
Saps qui també era daltònic?
Qui?
Home, un dels actors amb uns ulls preciosos, Paul Newman.
Ah,
fixa't tu.
Bueno, i haguéssim perdonat, no passa res.
Exacte. També Eddie Redmayne, el de la teoria del todo, també és daltònic. O, per exemple, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, també pateix aquest trastorn, no? Samuel L. Jackson també el pateix. O, per exemple, aquí a Espanya va dir que era daltònic un famós presentador de televisió, el de Passapalabra, Roberto Leal, que no li impedeix, doncs, fer molt bé Passapalabra. Per tant, no hi ha cap mena d'inconvenient, a excepció, potser, d'aquestes professions que hem enamorat fa poc.
Molt bé, doncs...
Que hem enumerat fa poc.
Sí, sí. Doncs és evident que el daltonisme suposa un hàndicap per a les persones que pateixen aquest trastorn visual en el seu dia a dia. No es pot curar, però sí que es podria millorar la seva qualitat de vida. Gràcies, Sergi, que vagi molt bé. Fins demà.
Bona tarda, Yolanda.
Bona tarda. I parlem ara amb el Francisco Javier Burgos, que és degà de Comunicació i Compromís Social de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, hi ha estudis que apunten que utilitzant, per exemple, uns filtres determinats a les ulleres de sol, doncs això podria facilitar una percepció correcta del color, no? I aquests filtres haurien de ser, en principi, de color salmó. No sé quin és el motiu.
Més que visió correcta, jo diria una visió millorada.
Uh-huh.
És a dir, les persones que pateixen d'altolisme o qualsevol tipus d'alteració de la visió del color, uh-huh, doncs no perceben correctament els colors, i les ajudes que existeixen actualment és per afavorir que els puguin diferenciar millor. Uh-huh. Però en cap cas no existeix cap tipus d'eina que permeti que aquestes persones vegin com si tinguessin visió del color normal.
Uh-huh. Però el fet que aquest filtre hagi de ser, o perquè fos més efectiu, de color salmó, és per algun motiu en especial?
Sí, de fet, un estudi portat a terme per la degana de la nostra facultat, Laura de Torrents, uh-huh, va demostrar, almenys en un primer terme, és un estudi preliminar, uh-huh, que sembla ser que sí, que els filtres de color salmó poden ajudar a que aquesta discriminació del color pugui ser major per les persones que tenen la visió del color alterada.
Uh-huh.
El motiu, bé, en l'estudi que es va fer va ser quantificar com les lents colorejades que es fan servir en ulleres de sol, com aquestes lents doncs canvien el color quan les posem. És a dir, com un objecte vist sense ulleres i després vist amb aquestes ulleres, canvien.
Uh-huh.
I es van provar diferents lents, i sí que amb les de color salmó el que es va trobar és que els colors verds i els vermells es veien més diferenciats just amb aquest tipus de lents de color salmó. Això és molt important perquè la majoria d'alteracions de la visió del color es donen en aquests dos tipus de colors, en el verd i en el vermell.
Mm-hmm.
Per tant, trobar una eina que permeti diferenciar-los, que no veure'ls perfectament, mm-hmm, és molt important. I pel que s'ha estudiat fins ara, sembla ser que és així. Però, evidentment, cal un estudi amb un número molt més gran de pacients,
mm-hmm,
ja que fins ara s'ha fet només amb 10.
Clar. I aquests filtres es podrien aplicar a tots els casos de daltonisme, siguin del tipus que siguin?
Clar, daltonisme és la forma genèrica amb la qual ens referim a les alteracions de la visió del color.
Uh-huh.
I n'existeixen tres, dues de les quals sí que afecten a com percebem els vermells i els verds, però sí que n'hi ha unes altres que són molt menys freqüents, que afecten els blaus. En el cas d'aquestes que afecten els blaus no seria tan efectiu, almenys pel que es coneix fins ara, sinó que sí que seria efectiu amb les alteracions en els vermells i en els verds.
Uh-huh. I fins ara que hi havia ulleres especialitzades per persones daltòniques o què feien servir?
Hi havia diferents tipus d'eines, tant ulleres com a tal, també hi havia algun tipus concret de lents de contacte, però sí, es jugava amb diferents filtres. De fet, fa poc inclús van aparèixer unes noves ulleres, hi havia molts vídeos a les xarxes de gent que tenia visió de color alterada, se les posava i semblava que el món s'il·luminava de colors, però tot i així no és ben bé així, simplement es juga amb diferents filtres per tal d'augmentar aquesta discriminació. I fins ara, doncs, pel que sembla ser, el color salmó no estava tan explorat i s'havien jugat amb d'altres.
Mm-hmm, clar. Dèiem que el daltonisme no es pot curar, que és un trastorn degut a causes genètiques en la majoria de casos. Per tant, imagino que la investigació s'ha de centrar no tant en la causa, sinó en els tractaments per mitigar els efectes, no?
Exacte. No. La causa és genètica, no s'hi pot, mm-hmm, fer res contra això. Per tant, sí, és oferir eines que permetin això, permetre diferenciar més els colors, per ja no només per qüestions perceptives d'un mateix poder veure el color en el món, en el color que li porta, sinó també per diferents de quines feines o tasques, és molt important percebre la diferència del color, com per exemple en un semàfor, veure si està vermell o verd. Evidentment, estan en posicions diferents, però alguna cosa tan senzilla o del dia a dia com aquesta, és molt important el color.
Mm-hmm. I com és conviure amb daltonisme? Vull dir, hi ha graus, evidentment, però es pot desenvolupar una vida pràcticament normal, no?
Sí. Avui en dia, a més, cada vegada més, hi ha inclús moltes aplicacions o webs que, uh-huh, tenen aquest apartat d'accessibilitat i ja les dissenyen de tal manera que tu puguis triar l'opció del daltonisme, per exemple. I llavors juguen, combinen els colors de manera diferent per tal que aquesta experiència visual doncs, uh-huh, sigui del 100%. Et puguin garantir doncs, veure-ho en totes les parts. Però sí, sempre hi ha una petita limitació.
Mm-hmm.
També com coses tan senzilles o pràctiques del dia a dia com anar a comprar roba.
Clar.
Sempre quan expliquem a classe fem la broma de que si algú a classe és daltònic o daltònica, no sempre vagi acompanyat o acompanyada a comprar roba, perquè les combinacions, doncs, clar, si jo per exemple els colors, poden ser curioses.
Com a mínim curioses.
Exacte, però es pot portar una via totalment normal.
Clar que sí.
Alteracions. Sí, sí.
Molt bé, doncs hem explicat que el daltonisme és un trastorn amb el que conviuen milions de persones arreu del món. No és invalidant, però vaja, sí que provoca algun inconvenient en el seu dia a dia, i està molt bé, doncs, que es continuïn trobant eines com aquests filtres Salmó, per exemple, per disminuir els efectes i millorar la qualitat de vida. Francisco Javier Burgos, degà de Comunicació i Compromís Social de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Cómo está la situación en Valdebebas, en el Madrid?
Son conscientes de que el entrenador le sigue dando las vueltas al sistema, no lo encuentra.
Y en vez de partido de jugadores, fue partido de equipos o de entrenadores.
Sí, sí,
o
sea,
equipos,
es que venía a hacer otro partido redondo contra el Bayern de Múnich.
Sí, claro. Yo lo que nunca pensé es que Mbappé, delante del portero tres veces y Vinicius una, iban a fallar. Yo eso nunca lo pensé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Potser no ho sabies, però demà és el Dia Mundial de l'Estalvi i és un bon moment, doncs, per recordar com és d'important estalviar, sigui quina sigui la nostra situació financera. El Jordi Martínez és director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers, a qui saludo ara mateix. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
A veure, estalviar no és fàcil en la situació actual, prou feina costa arribar a final de mes, però, vaja, en la mesura que es pugui, encara que sigui poca cosa, és recomanable fer-ho, no?, com a inversió de futur.
Sí, de fet, això que dius és veritat. Hi ha molta gent que o no té ingressos o els té tan escassos que se'ls fa una muntanya poder estalviar. Però per la gent que té un ingrés fix, una nòmina, una pensió o és autònom, doncs sí que és important començar a separar una mica la part dels ingressos per intentar construir un fons d'emergència.
Per estalviar, m'imagino que el primer que cal fer és molta planificació, però quines altres coses concretes podem fer cadascú de nosaltres per estalviar una miqueta?
Sí, una mica de sistemàtica és important. Sempre dic que les nostres àvies, quan entraven diners a casa, en un sobre, elles ho separaven, no? I posaven això és pel menjar, això és per la roba, això és per la casa. Sense saber-ho, estaven fent un pressupost personal. Fer aquest pressupost és el primer punt, perquè és on veurem si realment els ingressos superen les despeses. I si no ho fan, haurem d'intentar reduir les despeses perquè això no passi.
Però quines coses concretes? Vull dir, fer llistes, mirar quines coses no són necessàries de la casa i donar-nos de baixa, per exemple?
Sí, no es tracta de deixar de gaudir de l'oci, no? O sigui, es tracta d'arribar a final de mes i sentir un benestar financer, no? I això, doncs hi ha diverses coses que afecten aquest benestar. Una és el que dèiem, tenir control de les despeses, saber amb què se'n van els diners. Clar, podríem dir una persona que a primera hora del matí pren un cafè al bar. No te'l prenguis, que això són 30 euros al mes. Però potser és la cosa que dona més plaer al dia, no? I diem, oh, doncs potser pots retirar una altra cosa. Hem de trobar aquest equilibri de revisar amb què m'estic gastant els diners, a quins serveis tinc, i veure quins em quedo i quins no.
Clar, si ens poséssim en sèrio, segur que ens donaríem compte de tot el que estem gastant innecessàriament, però no sé jo si tenim aquesta cultura, aquesta conscienciació. Perquè estem subscrits a molts canals que potser en els darrers tres mesos no els hem vist i com això, infinitat de coses.
Sí, això és veritat. Això molta gent que diu, no? Dic tinc tres plataformes de streaming. Home, doncs només em pots veure una a la vegada. I potser podries, doncs, durant tres mesos estar en una, tu mires tot i al cap de tres mesos agafes una altra i al cap de tres mesos una altra i només n'estàs per una, no? Aquesta és una petita coseta, no?, que es pot fer si passa això, si en tens molts. Altra cosa que també diem molt és el de si tens una compra important, parar-te 24 hores a pensar-la. I, per exemple, jo sempre dic, si tenim una compra que sigui l'1% del teu salari brut, si algú que guanya 20.000 euros a l'any i net, 20.000 nets, i ha de fer una compra de 200 euros, perquè s'ha de canviar les ulleres de sol, que s'ho pensa un dia. Normalment aquí ens donem compte que hi ha coses que les comprem per impuls, no? I que quan passa un dia dius, doncs, tampoc les volia tant aquestes ulleres.
Sí, m'ha cridat l'atenció que una de les propostes que feu és, per exemple, implantar cada mes un dia sense despeses. Això és viable? Seríem capaços de fer-ho?
Jo crec que sí, hi ha gent que inclús ho fa un dia a la setmana, els dimecres no gasto res. Clar, hi ha coses que els acabaràs gastant el dimarts o el dijous, no? Però hi ha d'altres que, ostres, com avui no em toca, avui no es morso fora. I això, doncs, ajuda. Al final són pocs euros, però si fas cada setmana són uns quants euros al final de l'any.
Clar. I consideres que falta educació financera? D'això n'hem parlat moltes vegades, d'aquesta educació financera, d'aquesta conscienciació. De vegades ens costa veure el que podem fer en la nostra microeconomia, no? Ja sabem que les coses van molt malament a nivell macro, però en la petita no l'analitzem prou.
És veritat, és així. Cal educació financera per tothom. Estem fent moltes coses a les escoles, per exemple, perquè entenem que són els que quan seran grans i aprendran bé les decisions, però els que ja les estem prenent. És important, doncs, que portem aquesta cultura financera a tothom per el que deies, no? Perquè tothom pugui agafar una miqueta el control de les finances i ser més conscient en què se'n van els diners.
Molt bé, doncs prenem nota de totes aquestes recomanacions, molt útil segur per estalviar, encara que sigui molt poquet. Ho tenim, de fet, al nostre abast i ja només és qüestió de posar-ho en pràctica. Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers, gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé, Jordi.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, adeu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81.
¿Preocupado por la seguridad de su negocio? Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Confíe su seguridad y la de su negocio en manos de profesionales. Y llámenos al teléfono 93 418 91 57 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Deu minuts i les 8, això és la linterna a COPE Catalunya i Andorra. Des d'aquesta tarda, Catalunya està rebent el gruix del temporal de llevant provocat per la Dana, que ha afectat el País Valencià i Castella-La Manxa. Les pluges ja són fortes en algunes zones, especialment a les Terres de l'Ebre, on els ports es podien acumular més de 200 litres en 24 hores. Ricard Álvarez, quin és l'estat ara mateix?
Hola, Iolanda. Doncs al llarg de la tarda s'han organitzat ruixats a les comarques de Barcelona i Girona amb risc de crescuda de rius i rieres. Aquest vespre i durant la matinada de demà dijous, les pluges podrien reactivar-se, mentre que el vent fort a la costa aixecarà onades de fins a 4 metres amb mar molt alterada a la Costa Daurada. Són temperatures suaus i ambient plenament de tardor, el que estem vivint hores d'ara, i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla d'Emergències Inuncat davant aquestes pluges intenses previstes arreu de Catalunya i que estan sent especialment fortes a les Terres de l'Ebre. Quan la pluja cau en excés en un període curt de temps és quan tenim els problemes. Per exemple, en punts de les comarques de l'Ebre tenim pluges d'intensitat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, que també es poden reproduir a Tarragona, Barcelona i part de la Catalunya central. Els xàfecs poden anar acompanyats localment de tempesta i no es descarta algun fenomen de temps violents. L'acumulació de pluja serà més important a la Terra Alta, el Montsià i el Baix Ebre, on es pot superar el llindar de 100 litres en 24 hores. El Meteocat ha situat durant un parell d'hores a nivell vermell per temps violent la comarca del Baix Llobregat, perquè hi ha hagut la possibilitat de calamar-se de més de 2 centímetres amb ratxes de vent de 25 metres per segon. I amb les imatges de la catàstrofe que ha fet aquesta dana a la Comunitat Valenciana, val la pena estar molt atents a les recomanacions que fan des de Protecció Civil. La prudència s'ha d'instal·lar en les nostres conductes de mobilitat a les properes hores, ja que sempre que hi ha un factor que preocupa i és la imprevisibilitat d'una temperatura que localment pot ser molt forta i generar torrents d'aigua molt perillosos i que són difícilment previsibles. L'alerta al Baix Llobregat, on els xàfecs que s'han generat mar endins, han arribat al litoral i al prelitoral central. L'episodi ha deixat pedregades intenses amb elements, com dèiem, de més de 2 centímetres de diàmetre, fortes ventades, així com esclafits, tornados o mànegues. Protecció Civil també ha alertat que les ratxes de vent poden superar els 90 km per hora. El risc també és alt a les comarques veïnes del Barcelonès, Vallès Occidental, Alt Penedès i Garraf. Les recomanacions són evitar desplaçaments, si no són estrictament necessaris, i prohibició de passar per lleres i rieres que es poden desbordar. L'altra zona és el sud de Tarragona, com et dèiem, on s'han produït els primers danys. El Trabucador, al delta de l'Ebre, està inundat i punts vulnerables com la platja de l'Arenal, de l'Ampolla, pateix el fort onatge. El perill ara és la zona dels ports i l'aigua que va cap al riu Ebre amb un cabal ple. La directora de Protecció Civil, Imma Soler, recomana no anar al delta i que segueixin monitoritzant l'evolució de la tempesta. Es descarta la potència de València, però reclama màxima prudència.
No esperem avui que aquesta intensitat es doni amb aquesta força, evidentment, en el nostre territori. No es veu així en les previsions. Les previsions sí que es veu que pot haver una certa intensitat i una certa acumulació d'aigua, sobretot cap a la zona de Terres de l'Ebre, la zona més cap al sud de Tarragona. En aquí sí que s'espera aquestes acumulacions que parlaven de poder entre 100, 200 litres que podien acumular-se.
Josep Pitar, per exemple, és veí de la Ràpita i ens ha explicat la situació actual al Delta, on l'ISME de 7 quilòmetres del Trabucador és sempre a la primera línia de les tempestes.
Aquí el Trabucador, sempre que ve de llevant, s'ha inundat completament. De fet, els treballadors de les salines que hi ha a la punta de la Banya ja van haver de sortir en barca fa un parell de dies. I ara mateix el problema és que la concentració de precipitació és als ports, al parc natural dels ports. I això fa que baixin els barrancs molt plens. De fet, tots aquests barrancs que desemboquen a l'Ebre fan que el riu també estigui molt pujat, el riu Ebre. Hi ha molts de punts, sobretot a la desembocadura, en què baixa pràcticament tocant vores, no? Pràcticament a punt de desbordar.
El govern ha convocat un comitè tècnic per seguir l'evolució del temporal amb la presència del president Salvador Illa, quatre consellers i representants de totes les forces i cossos de seguretat i també del Meteocat. I amb tot el que ha passat des de Catalunya, els missatges de solidaritat cap als valencians castigats per la Dana, que per cert, fins ara contem més de 70 morts, no s'han fet esperar. Tots els grups del Parlament han consensuat una declaració institucional i també s'ha suspès el ple previst per avui i demà i que s'ha traslladat a la setmana vinent. Abans del ple, el president del Parlament, Josep Rull, ha assumit les funcions de portaveu de tots els grups per mostrar el condol i la consternació pels fets.
Les imatges són realment esfereïdores. Em sembla que expresso el sentiment unànime d'aquesta cambra a l'hora de traslladar l'afecte, la solidaritat i el suport del Parlament de Catalunya en aquests territoris, al País Valencià, a Castella-La Manxa, i desitjar que els serveis d'emergència puguin desplegar tot el seu potencial justament per emparar aquestes víctimes. Els demano un minut de silenci per recordar justament aquestes persones mortes.
Després de cada intervenció, els portaveus dels grups han individualitzat les condolències a les víctimes, cadascú amb la seva pròpia òptica política sobre la nomenclatura del territori afectat. Comunitat Valenciana, València o Països Valencians s'ha escoltat a l'hemicicle del Parlament de Catalunya.
Gràcies, Ricard. Seguirem pendents de com evoluciona aquesta dana aquí a Catalunya, però ara el que fem és posar-nos al dia també pel que fa a la informació esportiva. Albert Díez, què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bé, Yolanda, bona tarda a tothom, bé, i tu?
Molt bé. Una actualitat esportiva, Albert, que ve, crec que molt carregada, no?
Sí, comencem pel Barça, que avui ha tornat a la feina després dels dos, no tres, dies de descans, tres volia la plantilla, dos va donar l'entrenador Hansi Flick. Preguntem pel retorn a la feina del conjunt blaugrana, líder autoritari de la Lliga, ve de guanyar el Clàssic. Detalls, Víctor Navarro.
Primer entrenament complert, encara sense Eric García, seria l'única novetat de cara al derbi si demà hi aconsegueix tornar a entrenar. Un derbi, per cert, contra l'Espanyol, on es viurà dissabte en la prèvia, a les dues de la tarda, la tradicional fotografia, amb Hansi Flick i Manolo González, els dos entrenadors, prèvia de derbi, però serà a l'estadi Johan Cruyff. Avui al Barça, harmonia, perquè han celebrat a més, a iniciativa d'Araujo, del capità, un dinar de tota la plantilla. A més, abans de l'entrenament han fet un minut de silenci per les víctimes de les tempestes i la dana a València.
Ben fet, apuntat queda. A les últimes hores, veu del vestidor del Barça parlant de l'entrenador del que tots, o gairebé tots, entenem que és l'artífex d'aquesta millora del Futbol Club Barcelona. De Hansi Flick ha parlat Rafinha.
Con una semana de trabajo con él, él se va a enamorar de mí. Esto estoy seguro. Logré hacer esto en todos los clubes que pasé y con trabajo logré jugar y bueno, tenía esto claro y lo dije a las personas próximas de mí que con una semana de trabajo tenía 100% de seguridad que el míster se encantaría con mi manera de trabajar.
Ha encantat Rafinha amb les formes dins i fora del terreny de joc de Hansi Flick. Per cert, és setmana de Copa. Avui, per exemple, a les 9 debuta el Girona. Extremadura ja ha arribat al conjunt de Mitchell, al Francisco de la Era del Mendralejo. Aquest és el tècnic del Girona.
Si estàs centrat en altra cosa que no sigui la competició de Copa, serà un problema, segur. I ja he dit als jugadors que necessiten estar a la nostra millor versió perquè un jugador al camp ha de fer la seva millor versió sempre. Espero la millor versió de l'Extremadura i necessitem la nostra millor versió per guanyar.
I demà el torn de l'Espanyol a Galícia, a Abegondo, davant el Sant Tirso. Atenció, que ha parlat Manolo González. Tenim l'última hora del conjunt blanquiblau, Quique Iglesias.
L'Espanyol ha realitzat aquesta tarda el darrer entrenament abans de viatjar demà al matí en vol charter cap a Riazorra. El partit de demà a la tarda al camp del Depor serà contra el Sant Tirso de la Preferent gallega. Jugarà Pacheco a la porteria i 10 jugadors més. Algun jugador del filial que hagi merescut jugar i també amb l'objectiu de preparar amb humor i amb força ganes el derbi de diumenge. No vol llançar cap eliminatòria de Copa. Manolo González, en roda de premsa, fa una estona.
Bueno, yo creo que no hay margen para relajación. Nuestra situación no nos permite eso en ningún partido. Nosotros no podemos salir a ningún partido relajado, sea el rival que sea. Y repito, llevamos un escudo y una camiseta. A partir de ahí hay que defenderla como tal. Entonces, nosotros mañana el partido.
L'Espanyol tornarà demà al vespre a Barcelona per preparar el derbi de diumenge a Montjuïc.
Gràcies. Un minut per arribar a les 8 del vespre. Apuntem que ja tenim el Barça de bàsquet a Atenes. Aquesta és setmana de doble jornada d'Eurolliga. Ahir va jugar i guanyar a la pista de l'Anadolu Efes. Ha dormit líder en solitari de la màxima competició continental. Avui, amb una mica de retard, perquè l'avió que els havia de portar d'Istanbul a Atenes havia d'arribar des de València i, òbviament, no ho ha fet. Ja estan a Atenes per preparar el partit de demà davant Olympiacos.
Molt bé, gràcies, Albert. Demà hi tornem. Vinga, que vagi bé.
Gràcies,
bona tarda.
Una abraçada.
Doncs aquí posem nosaltres el punt final. Et seguim explicant de seguida tot el que t'interessa a la linterna d'Àngel Expósito amb una cobertura especial, evidentment, d'aquesta dana que ha castigat especialment la comunitat valenciana. Tornem demà a partir de les 7. Que vagi bé. Molt bona tarda.